Ràdio Estel. Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Senzillament, bona música.
Cada dia a 2:15 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 2:15 de la nit a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Hola, bona nit, amics i amigues. Els cristians catòlics i els ortodoxos, o en altres paraules, els cristians d'Orient i d'Occident, celebren aquest any la Pasqua el mateix dia, aquest diumenge. És bonic recordar això, que passa segons el calendari i amb les diferències entre uns i altres cada 5-6 anys, més o menys. Bona Pasqua, doncs, a tots els cristians, ho podem dir avui. I també solidaritat i unitat de totes les creences amb els cristians perseguits, sobretot el gairebé mig centenar de cristians coptes assassinats en dos atemptats diumenge passat, diumenge de Rams, a Tanta i a Alexandria, a Egipte. És especialment recomanable un article que el periodista i col·laborador d'aquesta casa, Lluís Foix, escriu avui al diari La Vanguardia. Recorda el martiri dels cristians i que la visita del papa, prevista per als dies 28 i 29 d'aquest mes al Caire, va en la direcció de recuperar una convivència religiosa mil·lenària. La batalla contra el sectarisme jihadista, conclou Foix, l'ha de guanyar la majoria musulmana formada per persones que no aproven la barbàrie. Aquesta visita va en aquesta direcció. Felicitem Lluís Foix i felicitem totes les persones que aquests dies parlen, s'expressen, preguen i sobretot actuen en la línia de la concòrdia i de la creença d'una màxima, que les religions són per la pau i mai per fer la guerra i per matar-nos els uns als altres. Avui la primera part la dedicarem a una obra de teatre, la comèdia Dios, amb un punt alternatiu i podem dir que una mica transgressor, però alhora amb la voluntat respectuosa en relació amb el fet religiós en general. Un monòleg personal i existencial d'Eugenia González La Rosa, que ens visita avui en els primers minuts del programa. El vocabulari interreligiós i el testimoni de creient avui del seminarista Albert Font, que ens parlarà de la seva transformació personal i la seva vocació sacerdotal a les portes d'unes festes molt importants per als catòlics, també el Tridu Pasqual, demà Dijous Sant, Divendres Sant i la Vetlla Pasqual, com tot el que és el temps de Pasqua de Resurrecció. Això i la cançó final fins a 11:45. Salutacions del Toni Huguet a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Temps de diàleg, una proposta per compartir l'experiència religiosa. Temps de diàleg. Les religions al servei de la pau.
Des de demà i fins al dia 30 es representa a la Sala Fènix de Barcelona, al carrer Riereta, número 31, la comèdia Dios. Es defineix com una obra metafísica i gamberra, així es diu. Pretén demostrar o no l'existència de Déu en les nostres vides. Déu és un monòleg íntim, personal i existencial, amb absurd, amb dolor i amb elements còmics. En parlem amb la seva impulsora, la seva autora i la qui posa la veu, Eugenia González La Rosa. Ens acompanya avui a l'estudi 1 de Ràdio Estel, Eugenia González La Rosa. Bona nit, benvinguda a Ràdio Estel, a Temps de Diàleg.
Hola, bona nit, Ignasi, moltes gràcies.
A vostè, com està?
Molt bé, molt bé, i em pots tractar tu, eh?
Gràcies, gràcies per la confiança. Tenim el costum de tractar de vostè, però està bé que hi hagi aquesta proximitat també en el Temps de Diàleg que nosaltres fem a Ràdio Estel cada setmana. Hem de dir que Eugenia González La Rosa té 39 anys i fa temps que es dedica al teatre, però aquest és el seu primer monòleg. És filla de Lleida, però barcelonina d'adopció. És així, oi?
Sí, vaig viure durant moltíssims anys aquí a Barcelona i aleshores ara, des de fa molt poc, m'he traslladat a viure al camp, que ha estat un canvi molt gran, i visc a Altafulla, a la província de Tarragona.
Per tant, no ben bé barcelonina, sinó de mar, de la part de Catalunya,
sí,
de mar.
Sí, exacte, ara sí.
Des de la terra ferma fins al mar.
Sí, sí.
Molt bé. Com entén vostè, o com entens tu, el teatre?
El teatre, per mi, és una experiència de comunitat, és a dir, és un espai en el que és molt important la relació entre l'espectador i l'actor, és a dir, sense que hi hagi un espectador, el teatre és una cosa que assagem, que fem, però realment, és a dir, quan hi ha l'espectador és quan realment es produeix el teatre. I per mi és un acte d'humanitat, de compartir una sèrie d'idees, de sentiments, d'emocions, i és això, per mi és molt important la idea del col·lectiu. És a dir, per exemple, tu quan fas una comèdia, per exemple, quan hi ha poqueta gent, és difícil que la gent rigui. Per què? Perquè el riure és una qüestió de comunitat. És a dir, quan hi ha molta gent, allà és on realment la gent entenem. És com que és això, és a dir, ens oblidem de la individualitat i passem a ser un grup que viu alguna cosa.
Com ha estat el teatre en la vida d'Eugenia González La Rosa, que ha fet vostè en teatre?
Jo vaig començar molt jove a fer teatre i sóc una actriu totalment vocacional. Aleshores, la meva carrera, tot i que sóc jove, perquè tinc 39 anys, però vaig començar amb 14 anys a fer teatre a nivell professional, és a dir, que ja porto uns 25 anyets treballant. Jo he treballat com a actriu, però després, dintre del que és la meva trajectòria, de seguida vaig començar a fer classes de teatre, és a dir, que estic molt acostumada també a ensenyar a d'altres, a guiar-los en el camí de del que és la creació. I també vaig començar a treballar, això, molt jove com a productora, és a dir, en l'altra banda de l'escenari, fora de l'escenari. I això em va ajudar a tenir una visió molt completa de lo que és el fet teatral, perquè quan ets actor només, de vegades només penses en el que passa a l'escenari. I, en canvi, aquest treball així més d'organització, de producció, em va ajudar a entendre més. I l'última etapa, com si diguéssim, de la meva carrera ha estat el també posar-me a dirigir. I jo sóc un tipus de directora que normalment el que passa és que em truquen actors que tenen un desig, actors o actrius, que tenen un desig, un somni, que volen fer un espectacle personal i necessiten algú que els acompanyi en aquest camí i que els ajudi a crear aquests espectacles. I aleshores el que ha passat al final ha estat que ho he fet jo mateixa amb el meu desig, amb la meva idea, i és per això que he creat aquest espectacle que es diu Dios la Comèdia, que representem a la Fènix, i que està escrit, dirigit, produït i interpretat per mi mateixa.
Per tant, una obra personal en què, d'acord amb la declaració d'intencions que vostès han fet pública, es basa en un procés exhaustiu de documentació sobre filosofia, teologia, història de les religions, mitologia, neuroteologia i una sèrie d'elements que són comuns, per dir-ho així, a tot el fet religiós, a partir també d'una idea del món dividit entre la realitat tangible i l'espiritual. Una mica és això el que vol transmetre. I per què una obra religiosa, una obra que es diu Dios?
Sí, és a dir, dintre del que és la meva trajectòria personal, fa 5 anys vaig experimentar una malaltia, una crisi molt forta, i a partir d'aquí em vaig començar a fer una sèrie de preguntes. Jo sempre he estat una persona molt interessada per l'espiritualitat. Això és així, vull dir, fins i tot abans d'aquesta crisi. I, de fet, la meva formació és... jo vaig estudiar en una escola de monges durant 10 anys i vinc d'una família que és catòlica practicant. És a dir, que diguem-ne que dintre de la meva trajectòria ja hi havia elements que em feien estar en contacte amb aquesta realitat. Aleshores, a partir d'aquesta crisi, jo em començo a fer una sèrie de preguntes i decideixo crear un espectacle que parli sobre això, sobre Déu. El que passa és que parlar de Déu no només des de l'avançant de la religió, sinó més aviat des de l'avançant de l'espiritualitat. Com que és un tema molt gran, me'n vaig adonar que només amb les meves paraules, que només amb la meva experiència, jo necessitava nodrir-me d'altres idees. I és així que va començar un procés molt llarg de gestació de l'espectacle i de documentació. I aleshores, doncs, és això, entrevistes, documentació i tot el meu viatge personal. El per què és perquè a mi m'interessen les preguntes grans. És a dir, m'interessa la realitat, m'interessa el que existeix, el que podem tocar, però sóc una persona que té això, un desig d'espiritualitat, que té ganes d'alguna cosa més. I jo crec que molta gent també ho té, això. I, a més, tenia moltes ganes de crear un espectacle que fos molt inclusiu, és a dir, que no parlés des d'un punt de vista només, únic, i que no aportés en absolut una veritat en el sentit de dir jo penso això i les coses són això, sinó que el que m'interessava era proposar una sèrie de preguntes i que l'espectador, sigui quina sigui la seva experiència vital i des d'on es posiciona en relació a l'existència o no de Déu, a l'espiritualitat, al món tangible, al món espiritual, sigui quina sigui les seves creences, pugui entrar dintre d'aquesta comèdia, pugui gaudir-la i, a més, després pugui treure les seves conclusions. Perquè la meva feina, evidentment, no és donar respostes. Això no és el que fem els artistes, sinó que plantegem preguntes.
Una obra, per tant, ben oberta, Dios, que des de demà i fins al 30 d'abril, amb representacions dijous, divendres, dissabte i diumenge a les 9 del vespre a la Sala Fènix de Barcelona, al carrer Riereta número 31. Situem aquesta sala una mica a Barcelona.
Això està al Raval, és una sala alternativa, petita, preciosa i molt acollidora, i metro paral·lel i res, 2 minuts caminant i estàs allà.
Eugenia González La Rosa, actriu, solista i comediant, amb més de 20 anys d'experiència en la comèdia del teatre i de gest, és la que ha concebut i representarà aquesta obra. Ens pot fer una petita sinopsi de com és Dios, el que es pugui dir abans d'anar a veure l'obra?
A veure, el que es troba l'espectador és un espectacle en el que posem l'accent absolutament en l'actriu que ho representa. Per què? Perquè el que fem és posar l'accent en l'ésser humà, en el seu viatge. Aleshores, no hi ha escenografia, en el sentit que no hi ha un tresillo ni un zeppelin, sinó que l'escenari està buit i el que ensenyem són les tripes del teatre. És a dir, hem tret totes les cortines i ensenyem el que és l'arquitectura del teatre. Per què? Perquè igual que ensenyem l'ànima d'aquest personatge i les seves tripes, ensenyem també les tripes del teatre. Aleshores, és una comèdia, això és molt important, perquè tot i que són paraules molt gruixudes i que moltes vegades estan associades amb una cosa molt seriosa i molt de pensar, en canvi això és una festa, això és una festa de les idees, de les emocions, de les creences, això és un espectacle molt inclusiu i a mi el que jo vull és que l'espectador s'ho passi bé, que rigui, que es relaxi, i el missatge final és d'esperança i alegria. És un monòleg, és comèdia, i l'espectacularitat de la proposta recau en el que l'actriu és capaç de fer amb el seu cos, amb la seva veu, amb el seu entusiasme, amb la seva necessitat de comunicar. Un element que és molt important de l'espectacle és la música. No tenim música enregistrada, ni tampoc en directe, en el sentit de no hi ha instruments, sinó el que fem és utilitzar la veu humana despullada. Hi ha molta música i és música a capella. Per què? Perquè la veu ha estat un element que ens ha servit tradicionalment a les cultures del món per transcendir, per comunicar l'espiritualitat. I aleshores aquesta veu despullada ens ensenya la respiració, la necessitat de comunicar a través de la música d'aquesta persona. I és una música que és el mambo, que tot i que molta gent l'associa amb la música lleugera, i és el que és, el mambo té una arrel que és ve de la religió vudú. I el mambo significa conversar amb els déus. Això és el que vol dir la paraula mambo. I aleshores la música mambo havia d'estar en aquest espectacle sí o sí, perquè això és el que vol la protagonista, no? D'alguna manera arribar a conversar amb Déu.
Per tant, amb Déu o amb els déus, en el cas de les religions monoteístes majoritàries a casa nostra, amb Déu, diríem, en singular, podem dir que és una obra interreligiosa que està oberta a creients catòlics, budistes, musulmans, ortodoxos...
Sí, 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 absolutament. A més, això estava claríssim des del primer punt de partida de l'espectacle. Nosaltres partim d'aquesta idea de... Parlem de l'home i de la dona, parlem de l'espiritualitat en un sentit ampli. Aleshores, és teatre popular, popular en el sentit que està pensat, està concebut l'espectacle perquè qualsevol persona, al marge de les seves idees, pugui entrar dintre de l'espectacle, gaudir el viatge que fa aquest personatge i passar-s'ho bé i riure. Evidentment, tu ho entendràs des del teu punt, des d'on estàs tu situat, però és un espectacle que és inclusiu. I a més, diguem-ne que jo, a nivell personal, jo... estic molt contenta d'estar en aquest programa perquè jo aposto pel diàleg interreligiós i per la cultura de la pau. No podria ser d'una altra manera.
Ho celebrem, tot i que no li preguntem quina religió professa, si en professa alguna, Eugenia González La Rosa, perquè això queda per l'espectador que vagi a veure l'obra, oi?
Sí, perquè a mi m'interessa mantenir el misteri obert, com si diguéssim, perquè me n'he adonat que a partir del moment en el que una persona es posiciona i es posa una etiqueta, tot el que digui a partir d'aquell moment i tot el que faci s'entendrà a través d'aquella etiqueta. I a mi m'interessava deixar-ho obert, igual que l'espectacle és inclusiu, deixar això, que qualsevol persona pogués venir i ho entengués, que la meva posició personal quedés al marge.
Bé, ha estat un plaer conversar avui amb Eugenia González La Rosa, actriu, solista, comediant i artífex de l'obra Dios, que des de demà es representa de dijous a diumenge fins al 30 d'abril al Raval, a la Sala Fènix, carrer Riereta 31 de Barcelona, a les 9 del vespre. Les entrades es poden treure al moment, i em sembla que hi ha una petita promoció, si ho pot comentar.
Sí, les entrades es poden treure una hora abans de l'espectacle, els dies de funció, i després també es poden comprar a través de la Sala Fènix, que és salafenix.com. Les entrades estan entre 8 i 16 euros, i hi ha una promoció molt interessant, que és Escena 25, que és una promoció impulsada per la Generalitat, que posa entrades a 5 euros a disposició de joves a menors de 25 anys, que és molt interessant perquè així podem acostar la cultura a tots els joves.
Una última reflexió, molt breu si pot ser, Eugenia.
Sí.
T'ha preocupat el fet que es pugui considerar irreverent una obra d'aquestes, una comèdia sobre Déu?
Sí, però no ho és. És a dir, és un espectacle que tracta amb molta elegància i amb molt de respecte les creences de cadascú. Per tant, no, és molt fàcil posar foc i fer polèmica, però el meu objectiu no era aquest. El meu objectiu és la concòrdia i l'alegria de viure.
Queda clar. Doncs vine i veuràs, podem dir a la gent.
Exacte.
No? Moltes gràcies, Eugenia González La Rosa, per haver-nos acompanyat. Molta sort amb aquesta representació i molts èxits en el seu futur professional. Fins una altra i bona Pasqua.
Bona Pasqua.
Adéu-siau.
Temps de diàleg. Les creences que es miren i es coneixen. Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa les religions. Kipà, judaïsme. Solideu a petita gorra que cobreix el cap i que recorda al jueu la presència de Déu.
El creient de la setmana és avui Albert Font. Ja ens acompanyava ara fa unes quantes setmanes en aquest espai Temps de Diàleg. És seminarista de Tarragona, estudia al Seminari Interdiocesà de Catalunya a Barcelona i fa un temps vivia a Anglaterra. Ell ens explicarà el seu procés transformador quan vivia a Sheffield, en conèixer una iniciativa a la qual també es referia a la seva anterior participació aquí en aquest programa de Ràdio Estel, 40 dies per la vida, 40 Days for Life, una iniciativa internacional nascuda l'any 2004 i que des del 2007 té una vocació internacional i sense fronteres. Albert Font és fill de Riudoms, al Baix Camp, i va entrar, com dèiem, ara fa uns 3 anys al seminari. Albert Font, bona nit, benvingut a Ràdio Estel.
Hola, bona nit, Ignasi, gràcies.
Com és el seu procés, la seva història de conversió, si podem dir-ho així?
Sí, ben bé es pot dir així. Doncs suposo que va començar quan tenia 15-16 anys, quan en aquella llavors em van parlar del concepte aquest de vocació, i és que tots estem cridats a ser plenament feliços servint-se a Déu dels dons que ell ens ha donat i també dels nostres, els nostres defectes. Em van explicar que de descobrir aquesta vocació doncs jo podria ser plenament feliç. I avui també en parlant, doncs, suposo que em va treure molt aquest tema, no? I em preguntava què és el que Déu volgué de mi per tal doncs, de jo viure-ho i ser plenament feliç. I van passar ben bé uns 10 anys, on suposo que anava com a buscant per tot arreu aquesta vocació. En el seu moment sí que em vaig plantejar també doncs, entrar en el seminari, però ben clarament el senyor em va fer veure que no era el meu. Més tard, doncs als 19 anys, vaig conèixer la Verònica, amb qui vaig estar doncs, i sortint 4 anys, i tot semblava perfecte, idíl·lic, doncs molt bonic. Fins que, doncs, suposo que va passant el temps i tot i que t'estimes molt aquella persona, tot i que veies, doncs, veia la Verònica com la perfecta mare dels meus fills i me l'estimava moltíssim, veia que encara faltava alguna cosa. Hi havia dins meu aquest no plenitud del tot que, no sé, em feia veure que el senyor volia alguna cosa més, però jo no sabia què era. Suposo que va ser... No, suposo no. Va ser molt frustrant, doncs, anar veient que potser la meva vocació no era el matrimoni, sent que doncs, a casa meva som quatre germans, bueno, tres germans i una germana, i la família per mi és algo com a molt important i que m'estimo moltíssim. Jo volia ser pare de família. Als 22 anys vaig marxar a Anglaterra, després d'acabar la carrera, a treballar com a enginyer. I l'any 2014, ja tenia 25, va arribar on estava vivint, a Sheffield, aquesta gent de 40 dies per la vida. Ens van presentar el projecte i la sala doncs, on es presentava està plena de gent. I al final de la presentació ens van animar a que la nostra regió de Hallam fes una d'aquestes campanyes de 40 dies per la vida, perquè és una regió com a molt pagana, hi ha molt poca incidència de les religions i hi ha un índex d'avortament doncs, bastant alt. Al proposar-nos doncs, de muntar aquesta campanya de 40 dies per la vida, jo em vaig sentir com a cridat a fer alguna cosa pel Senyor, perquè sempre m'havia vist com a molt regalat. Sempre em trobava en el lloc adequat, en el moment adequat. I doncs sí que, òbviament, hi ha part d'esforç d'un mateix doncs, que porta uns fruits, però sempre hi ve la mà de Déu a darrere. Sempre hi ve la mà de Déu. I em sentia com en deute. Així doncs que doncs, em vaig postular com a bueno, algú doncs, qui intentar començar una d'aquestes campanyes de 40 dies per la vida, sabent que seria molt difícil, perquè la regió aquesta de Sheffield, Doncaster, aquesta, la diòcesi de Hallam, que es diu, és molt pagana. Hi ha, de fet, escassos 3% de catòlics. I, a més, els pro-avortistes tenien com la batalla molt guanyada des de feia molt temps, i el tema de l'avortament estava com a... ho donaven com una batalla pràcticament perduda.
I en aquell moment vostè estava allunyat de la fe o més indiferent o en crisi en el moment en què li va venir aquella proposta o simplement estava en recerca?
Jo continuava en recerca, més o menys activa, i suposo que al llarg de la meva vida doncs, sempre he estat com a mantenint-me, no? Els caps de setmana doncs, vas a missa el diumenge, doncs fas catequesis, he fet durant tota la vida pràcticament catequesis de comunió o de confirmació. El que no tenia és una vida activa de pregària, més enllà de la catequesi, d'anar a missa el diumenge i del Pare Nostre, l'Ave Maria, abans d'anar a dormir, doncs no tenia una vida més activa de pregària. Tret d'aquells aquelles trobades que a vegades anava, o trobades de joves, potser una vegada cada 3 o 4 mesos. I el que em vaig adonar és que quan vam començar a preparar 40 dies per la vida, en aquell cas vam ser doncs, Father James, Emilia i Alejandra, dos noies d'Honduras, doncs nosaltres quatre vam començar a organitzar aquesta primera campanya de 40 dies per la vida a la diòcesi de Hallam i vam necessitar urgentment la pregària perquè o el Senyor ho feia possible o no hagués funcionat aquesta iniciativa. Llavors em vaig començar a trobar en què doncs, dedicava doncs, 3/4 d'hora, 1 hora cada dia de pregària. I quan va començar la campanya, de 2 a 3 hores cada dia, doncs estava davant d'aquell centre d'avortament, resant per aquesta realitat, per tots aquests infants que vèiem com cada dia doncs, desapareixien, totes aquestes mares que també vèiem entrar i sortir, les famílies que queden trencades a causa de l'avortament, els professionals de l'avortament que ho fan possible, doncs resant per tota aquesta realitat, jo em vaig trobar que estava començant una vida de pregària doncs, molt activa.
Uh-huh. Això el va ajudar, per tant, a reorientar definitivament la seva fe després d'uns temps de dubtes, d'haver trencat una relació de parella, no? Pel que comenta, doncs tot plegat va ser com un moment convuls de la seva vida. Actualment hem de dir que Albert Font té 28 anys, per tant, una vocació d'aquestes que abans es consideraven tardanes al sacerdoci, ara no tant. I a partir d'aquell moment, gràcies a aquella iniciativa, doncs tira endavant d'una banda una causa tan noble com defensar la vida i d'altra banda la vocació al sacerdoci i la conversió, no?
Sí, 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 jo suposo que sense saber-ho, doncs fruit d'aquesta pregària, més o menys va ser cap al final d'aquests 40 dies per la vida, l'any 2014, doncs quan d'una forma molt preciosa, molt radical en quant a l'arrel, no?, el Senyor em cridava a seguir-lo, i em cridava a seguir-lo d'una manera molt concreta en el sacerdoci. I, doncs, per mi va ser tot una... pràcticament tocar el cel. aquesta pau tan gran, aquesta joia, aquest amor de Déu que, doncs, que et toca i et diu vine i segueix-me.
La iniciativa 40 dies per la vida es desenvolupa durant el temps de Quaresma. Són 40 dies continuats que des de l'any 2007 ja no tenen fronteres, no? Per tant, des de fa 10 anys o poc més de 10 anys ja es fan, en total s'han fet en més de 600 ciutats, aquest any unes 300 simultàniament, i hi ha la possibilitat d'anar a pregar cadascun d'aquests 40 dies davant d'un centre abortista. A Barcelona s'ha fet aquest any, coincidint amb la Quaresma, al centre del carrer Anglí 39, MC, i sempre des d'una actitud, pel que ens explica Albert Font, de pau, de pregària i de pregar per les persones que són víctimes i que practiquen els avortaments, també.
Exacte, aquest és l'esperit de la campanya, aquest esperit d'oració, de pregària, d'estimar aquella persona, doncs, que té la seva vida concreta, doncs, i pel motiu que sigui, doncs, ha acabat prenent aquesta decisió d'estimar aquestes persones, i tant.
Albert Font, per dir-ho així, com a enginyer, va anar a treballar a Londres sense pensar que Déu tocaria el seu cor. Aquesta és una mica la síntesi del seu testimoni.
I tant. Inesperat totalment. I doncs, que preciós que el Senyor, doncs, et cridi i et defineixi quina és aquesta vocació, doncs, que portava tant temps buscant. És preciós.
Al Regne Unit predomina la religió cristiana, però anglicana, reformada. Sí. Suposo que vostè ha tingut relació, contacte també amb anglicans.
Sí.
I amb creients d'altres religions, potser.
De tot. De fet, tot Anglaterra hi ha una mescla de multicultural. Doncs,
hi ha molts musulmans, jueus...
I tant, i doncs és normal tenir amics de pràcticament totes les confessions.
Però vostè, des de la llibertat, va decidir, doncs, continuar, no?, fidel a l'Església Catòlica, en aquest cas, obert a altres creences, però com a catòlic, i bé, es prepara per ser diaca i prevere en el futur.
Així és. Suposo que contemples, no?, les altres tradicions, com quina manera d'estimar el Senyor tenen, quina manera d'estimar Déu tenen, però reconeixes la teva com la més autèntica, la més, diguem, directa, connexió directa amb el Senyor, així que...
Sí, això sense menys tenir les altres, una mica els passa a tothom, no?, des de la recerca de la veritat comuna a totes les religions, doncs, clar, la pròpia sempre és la que es defensa, no?, sí, amb el testimoni, també. Un plaer comptar avui amb el testimoni d'Albert Font, seminarista de Tarragona, que a Anglaterra va descobrir, d'una banda, la revitalització de la seva fe i, d'altra banda, la implicació personal en una causa com és la defensa de la vida, demanant el final de l'avortament i fent-ho, doncs, això, de la manera, amb la gran arma que tenen els creients, que és la pregària, i la pregària per les persones que, d'acord amb les pròpies conviccions, no fan bé les coses, no? Pregària així, caritativa i esperançada.
Així és, i demanar a Déu que ens ajudi, que proveeixi.
Moltes gràcies, Albert Font, seminarista de Tarragona i impulsor a Catalunya de la campanya 40 dies per la vida. No sé si l'any vinent o en propers anys es repetirà a Barcelona per la Quaresma. És previsible que sí?
I tant. Sí.
Confiem-ho.
Confiem en això, i tant.
Gràcies i que vagi molt bé. Bona nit.
Bona nit, gràcies.
Temps de diàleg.
Jesucrist ens ha estimat com ningú mai no ha estimat. Pels camins d'aquesta nit ens va guiant com un estel. Quan partim el pas sagrat ens fa do del seu amor. És el pa de l'amistat, el pa de Déu. Cos sagrat, menja i seràs fort. Cans de sang, beu la meva sang, que jo sóc la vida i jo sóc l'amor. Oh, Senyor, reuneix els homes en l'amor.
Amb aquesta versió del Jesucrist ens ha estimat, interpretada per Oriol Sabé, ens acomiadem. Gràcies per la vostra companyia. A tots els que ens escolteu, cristians, especialment catòlics, bon Tridu Pasqual. Demà dijous sant ens ambientem amb aquest tema per viure el dia de l'amor fratern, el dia de la institució de l'Eucaristia. També a contemplar el misteri de la creu, divendres sant, i, sobretot, a gaudir del triomf de la vida en la vetlla pasqual dissabte a la nit i diumenge amb els 50 dies posteriors. Amics oients, bona Pasqua. El temps de diàleg torna el proper dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Estel. Salutacions del Toni Huguet avui i de qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Adéu-siau.
Jo sóc l'amor, oh Senyor, reuneix els homes en l'amor.
Ràdio Estel.